Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps, uns saduceus anaren a trobar Jesús. Els saduceus neguen que hàgim de ressuscitar. Per això li proposaren aquesta qüestió. Mestre, Moisès ens va prescriure que si un home casat mor sense fills, el seu germà es casi amb la dona del difunt per donar descendència al seu germà. Doncs bé, hi havia 7 germans. El primer, que era casat, morí sense fills. El segon, el tercer i així fins al 7è es van casar amb la dona del difunt i moriren sense deixar fills. Finalment, ella també morí. Aquesta dona, per tant, en la resurrecció, de quin dels 7 serà l'esposa? Perquè tots 7 s'hi havien casat. Jesús els respongué: en el món present, els homes i les dones es casen, però els qui Déu considerarà dignes de tenir un lloc en el món que vindrà i en la resurrecció dels morts, no es casaran, perquè ja no podran morir mai més. Pel fet de tenir part en la resurrecció, són iguals que els àngels i són fills de Déu. I que els morts han de ressuscitar, Moisès mateix ho deixa entendre en el passatge de la verdissa que no es consumia, quan diu que el Senyor és el Déu d'Abraham, Déu d'Isaac i Déu de Jacob. Déu no és Déu de morts, sinó de vius, perquè per a ell tots viuen. Paraula del Senyor. Un tema important el que avui ens proposen les lectures. Hi ha vida després de la mort. I si hi ha vida, quina mena de vida hi ha després de la mort? No és una qüestió simplement de curiositat o doctrinal, sinó que ens hi va la vida. Si tot s'acaba quan ens enterren o ens incineren, aleshores la perspectiva és una: mirar d'aprofitar el millor possible aquesta vida, si tenim bons sentiments, fer també coses bones, però són aquells anys que se'ns donen, més o menys, segons la sort que tenim, amb més o menys bona qualitat de vida, segons les circumstàncies. Ara bé, si realment aquesta vida mortal, aquesta vida d'aquí, és la preparació, és com el moment d'entrenament per poder-nos obrir aquella vida sense cap limitació que Déu ens vol oferir per sempre en la dimensió de l'eternitat, aleshores les coses canvien. No el fet que després hàgim d'estar sempre pensant en això, sempre pensant en el més enllà, tot el contrari, perquè hem de viure en el més ençà, l'ara i aquí, amb aquella intensitat, amb aquella plenitud que viurem en el més enllà. És el que preguem sempre al Pare Nostre: facis la vostra voluntat aquí a la terra com es fa en el cel. Aleshores, és bo que pensem com serà el cel. No fent elucubracions, a veure si hi haurà més o menys llocs d'honor, com feien, per exemple, Joan i Jaume, deixebles de Jesús, que envien la mare per dir-li: mira, quan tu estiguis ja on has d'estar i siguis reconegut com a rei, una a la dreta i l'altra a l'esquerra. No es tracta d'aquesta mena d'acords. Els nostres avantpassats a l'edat mitjana, ja des de finals també de l'imperi romà, van imaginar el cel com una gran cort celestial, i de fet se'n parla en textos religiosos, en textos cristians, de la cort celestial on adorarem i lluarem sempre el Senyor Rei per sempre, el Rei de l'univers, Déu nostre Senyor. Personalment, i amb tot el respecte pels nostres avantpassats i també per certes persones de l'Església actual que tenen més aviat aquesta imatge, a mi això no em funciona gaire. Si he d'anar a formar part d'un cor per cantar sempre les lloances allà, encara que sigui Déu Nostre Senyor i punt, doncs tot plegat, com deia un meu germà fa molts anys, el meu pare, dic, però és que ens avorrirem allà dalt. Què farem? Viure per sempre. M'ha quedat gravat. Jo era petitó i el meu germà gran qui m'ho va dir això un dia, recordo a taula. Doncs bé, Jesús avui a l'Evangeli ens dona algunes pistes que són interessants que les aprofundim i que us convido a tenir-les present aquesta setmana, així com de fons en el pensament, en la pregària. Déu, si Déu existeix, si Déu és el Déu de la vida, si és aquell que ens ha cridat a aquesta existència, Jesús ens diu, no és un Déu de morts, és un Déu de vius. És un Déu que ens vol donar la vida. És un Déu que no ens pot haver cridat a la vida per condemnar-nos a la mort per sempre. Seria una contradicció en termes. Si Déu no existeix, posem-nos l'ànima en pau. Som fruit de l'evolució, més o menys vivim per allò que la nostra biologia ens permet i no ens fem més il·lusions. Deixem-ho estar. Però si Déu realment existeix, si no som simplement un fruit de l'evolució, sinó que som sobretot la conseqüència d'aquest acte amorós de Déu que ha pensat tota l'evolució de l'univers sencer i tota l'evolució de les espècies fins a arribar a la humanitat que viu en aquest planeta i fins a arribar a la meva història, a la nostra història. Aleshores, vol dir que aquest Déu vol que jo, com a part d'un nosaltres, continuï vivint en ell. Com a viu, i no sol, amb altres. Déu d'Abraham, d'Isaac i de Jacob. La història sagrada d'Israel, que és la nostra història, la història en la qual el fill de Déu s'encarna i nosaltres l'acollim com aquell que ens salva, comença amb la història d'un home i d'una dona, Abraham i Sara, que creuen l'impossible, que surten de la seva terra per anar a aquella terra que l'Esperit de Déu els suggereix per començar una història nova, una història de relació amb aquest Déu que els acompanya i els guia. I així amb el fill Isaac, el fill de la promesa que costava tant de venir, i així amb Jacob, aquell que serà el pare de les 12 tribus d'Israel. És un relat construït. Ens diuen els exegetes, vés a saber, això de les 12 tribus i tot plegat. No ens importa, ens importa el significat també del símbol. Potser va ser així. Isaac, els 12 fills, les 12 tribus, el que vulgueu, però és tots, aquest 12 en què tothom hi és dintre. El 12 dels 12 mesos de l'any, els 12 dels 12 apòstols, tots estem cridats a participar d'aquesta història sagrada que té un començament en el nostre sí personal de cadascú de nosaltres. Fixeu-vos-hi bé que no dic un sí individual, dic un sí personal. Déu no ens crida com a individus aïllats a fer una meditació transcendental i a pujar qui sap quines esferes de la llum i de la saviesa dàrmica. No, no, Déu ens crida personalment a cadascú de nosaltres com a persones, és a dir, com a éssers en relació amb altres éssers humans i amb la creació sencera i sobretot amb ell, en relació amb ell, per fer una història que comença i que no té fi, si nosaltres volem, si nosaltres la continuem. Déu no força ningú a caminar. Déu acompanya a cadascú de nosaltres i a nosaltres com un col·lectiu en els diversos nivells perquè puguem entrar en aquella terra promesa que és el cel, que és l'eternitat. Creguem-nos d'una vegada això. És que em trobo també molta gent de missa que sembla que no hi cregui, que diu, bé, si hi ha alguna cosa, siguis on siguis, sentim expressions d'aquest gènere contínuament en els funerals, amb gent que també no té cap rerefons religiós, que viu com si Déu no existís, encara que estiguin batejats. Comencem a adonar-nos que això va de debò. Que això va de debò, que som estimats, que som importants per aquest Déu de la vida, que ens ho vol donar tot, caraïssos. I que els que ja no hi són i que enyorem, perquè som humans i és normal, i que trobem a faltar. I vaig mirant molts de vosaltres i ja sabeu per què us miro. Doncs bé, aquest Déu ja els ha acollit, aquests que estimàvem tant i que continuen estimant-nos, perquè l'amor no mor. Però ara bé, l'amor en el més enllà ja no serà com aquí, ja no tindrà limitacions. En el cel, diu Jesús, els homes i les dones no es casen. Ja no tindran necessitat de res més, perquè seran com àngels, seran plenament fills de Déu. És a dir, tota aquella part possessiva de necessitat, també d'aquells que hem estimat i ens han estimat, i que això forma part, per suposat, de la relació de parella. Després tot això ja no hi serà, no perquè sigui dolent. Normal que ens ajudem, ens necessitem, ens desitgem, sinó la parella també no se sostindria. Però en el més enllà serem capaços d'estimar tothom amb aquesta mesura sense agafar-nos res egocèntricament per a nosaltres. Serà la joia de donar-se contínuament i d'acollir-se en tot moment, amb tots. I certament aquells que hem estimat, aquells que ens han estimat, seran especials en aquest nostre univers. Quan una parella funciona i s'estimen, quan amics de veritat s'estimen i s'ajuden i comparteixen molt, es fan capaços, ens fem capaços d'estimar més a tothom. Aquella persona que té dificultats a la parella, aquella persona que no té amics de debò, aquella persona que amb la pròpia família d'origen pràcticament no hi té relació, que els germans van cadascú pel seu costat, o que fins i tot pare i mare, tot i ser vius, és com els haguessin deixat del tot. Són pobra gent que sempre es queixen i no són capaços de sortir d'ells mateixos per estimar. Doncs bé, el cel serà per a mi aquesta realitat que no sé com descriure en paràmetres científics, a les coordenades X, Y, Z, temps. No ho sé, és una realitat que va més enllà de la nostra realitat tridimensional i temporal, però en la qual sé que seré jo i que allà hi seran tots aquells tus que amb mi han fet una història del nosaltres i que continuarà aquesta història sagrada de cadascú de nosaltres i de nosaltres com a poble de Déu, que continuem vivint, relacionant-nos, creant realitats noves. El cel no serà estàtic, seria molt avorrit. El cel serà la realitat més dinàmica que puguem imaginar, perquè serà un continu trobar-se amb persones diferents, noves, que generaran realitats noves. Perquè Déu és dinàmica infinita d'amor i ser fills de Déu vol dir participar d'aquesta capacitat de generar vida relacional, vida de donar-se i d'acollir-se, vida de gaudir. I això és la benaurança del cel.